Doncs avui és el Dia Mundial de la Televisió i la veritat és que en el seu moment va ser un salt, perquè no ens enganyem, a tots ens agrada veure contingut audiovisual, imatge, primer fotografia, però després imatge en moviment, que al final no és res més que una successió de fotos, una darrere l'altra, col·locada amb una cadència concreta, amb una freqüència concreta, i el nostre cervell ja l'interpreta com una imatge en moviment, com un vídeo, el que coneixem com a vídeo. Però avui és el Dia Mundial de la Televisió, però deixeu-me que llenci, que trenqui una llança per la ràdio, perquè al final la ràdio crec que és la gran vencedora d'aquesta revolució tecnològica en la que la major part de mitjans de comunicació tradicionals doncs s'estan reinventant, i la ràdio té aquella màgia, té aquella història que aguanta i aguantarà. Ja veieu que sóc un enamorat de la ràdio. Sóc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Avui és dimarts 21 de novembre ja. 21 de novembre del 2023. Estem transitant per la setmana del Black Friday. Igual no te n'has assabentat. El Black Friday, ja saps que és una tradició nord-americana que doncs al final s'ha extès, s'ha globalitzat i l'hem abraçat aquí com si haguéssim nascut amb el Black Friday i signifiqués alguna cosa per nosaltres. No significa res. Els Estats Units té la seva raó de ser. És l'endemà del Dia d'Acció de Gràcies, que ja sabeu que es paralitza el país perquè les famílies es retroben el dijous, que és festiu, i els botiguers es van adonar que el divendres no feien res de caixa. Res. I per tant el van anomenar així, un divendres negre. El Black Friday, vol dir això, divendres negre. I llavors van començar a pensar, escolta, si fem alguna campanya de grans descomptes, de grans promocions perquè la gent vingui a comprar aquest divendres i no ens quedem amb un divendres negre. I així va començar tot. Fa una pila d'anys de tot això. Ara s'ha anat recargolant la història i la idea, sí, s'ha recargolat i moltíssim, i moltíssim. Ara, que ens hagi arribat a Europa, que ni ens va ni ens ve, però l'hem adoptat i l'hem abraçat, que no veguis, doncs ja ho veus, és així. Al Black Friday hi ha moltes oportunitats, moltíssimes. Algunes ho són i d'altres ho semblen. I la feina de cadascú és justament això. Hauries d'estar investigant des de fa setmanes ja. Primer, fer-te una llista del que realment necessites, del que realment necessites, i no sortir-te d'aquesta llista, i després anar mirant preus, a molts llocs, de veritat t'ho dic. I sobretot ara durant la setmana, perquè hi ha moltes ofertes abans del divendres, i esperar-te el divendres, si vols, i mirar. Escolta, el preu que valia, el que havia mirat, a tots els llocs que he mirat, avui m'ho miro, a tot arreu, ha baixat, sí, em segueix interessant, sí, doncs compra. Si no, no ho facis. De veritat, no, és un impuls això de la compra, l'hem tingut tots, t'ho dic en primera persona. Però si no ho necessites, no ho facis. Va, parlem de la informació meteorològica. Avui ens aixecàvem amb una notícia, han estat fent recopilació de dades, i això costa més del que sembla, però l'any 2022, almenys del que el 23 no l'hem acabat, jo crec que acabarà sent, va ser el més càlid de tota la història, el 2022. I s'ha calculat que a Europa 70.000 persones van patir una mort prematura a causa de la calor. Ull, perquè passar fred és dolent, però passar calor, o sigui, no passar calor, no. Calor extrema, ja veieu que tampoc és inofensiu, 70.000 morts prematures a causa de la calor només a Europa i només a l'any 2022. És a dir, morts que no li tocava. Va, que busquem la previsió meteorològica d'avui. Hores d'ara ja per sobre dels 16 graus. Ens hem quedat a una mínima de 9,4 a la ciutat de Lleida, cap al Pirineu. Avui sí que hi ha hagut temperatures ja sota zero. A Boí, a la cota 2.500, 5,6 sota zero. També a la Bonaigua, 5 sota zero. A Certescan, 4,8 sota zero. Espot, 4,6 sota zero. O al Llac Redon, 4,1 sota zero. Són alçada, a molta alçada, però temperatures sota zero, que permeten, per exemple, fabricar neu. Les precipitacions de neu han estat de 1 a 11 centímetres, a les cotes 1.500, d'aquí amunt. I a la meitat sud de Lleida hi ha hagut pluja, hi va haver pluja mínima, per tant, testimonials, si vols. El vent, que també el vam tenir interessant, amb ratxes de més de 50 km per hora, i tot sembla indicar que les temperatures seguiran baixant el que queda de dia i també de cara a demà. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui baixen les temperatures i marcaran 19 graus a Balaguer. Al Pirineu el vent és moderat, amb intervals de fort i ràfegues molt fortes de fins a 80 km per hora, i al Pirineu predomina el cel ennuvolat amb precipitacions durant el dia que podran ser localment persistents a cotes altes i al vessant nord. La cota de neu està al voltant de 1.400-1.500 metres i a la resta està poc ennuvolat. Demà esperem vent moderat amb intervals de fort i ràfegues molt fortes al Pirineu de fins a 80 km per hora. Les temperatures mínimes baixaran i marcaran 4 graus sota zero a Vielha, i les màximes es mantindran sense canvis o baixaran lleugerament i marcaran 17 a Lleida, 10 a la Seu d'Urgell i 6 a Vielha. Al Pirineu esperem gelades i cel ennuvolat amb precipitacions que remetran durant la segona meitat del dia i podran ser localment persistents a cotes altes, i al vessant nord la cota de neu baixarà a 1.000 metres i a la resta el cel estarà poc ennuvolat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:26 minuts, t'explico dues darreres hores.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, tenen a veure amb la ciutat de Lleida una... L'Institut de Cap Pont està maleït. O és que mai hi ha hagut intenció de fer-lo, o està maleït. Una cosa és el que et diguin i l'altra el que passa. Ara resulta que, ja saps que fa un any ja es va dir que sí. Doncs ara resulta que aquest institut torna a estar bloquejat, la seva construcció. Mira, almenys es fa anar el descampat per aparcar, que és una cosa necessària que cada vegada escasseja més a la ciutat de Lleida. Doncs de moment torna a estar bloquejat l'Institut de Cap Pont. L'ha bloquejat l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè la zona on s'ha de construir és una zona inundable, però no és que s'hagi requalificat, s'hagi canviat la zona inundable, no, no, sempre ha estat allí. Sempre s'ha projectat aquest institut en una zona inundable i no ens ho han explicat mai. Per tant, ara, Educació no pot acceptar el terreny fins que l'organisme, fins que l'ACA, no emeti un informe favorable. Per tant, ara, un entrebanc més. A tot això, si la natalitat segueix baixant, arribarà el punt en el que ens diran, clar, llavors, amb bon criteri, escolta, no fa falta un institut més, perquè ja ha baixat tant la natalitat que no fa falta. Va, un dels punts calents de la ciutat de Lleida. L'altre, que la comunitat musulmana ha rebutjat l'emplaçament de la mesquita al solar que havia designat l'Ajuntament de Lleida. No volen anar allí. Félix Larrosa, alcalde de Lleida, veu un error aquest rebuig i els demana que es replantegin la decisió perquè és una oportunitat. Un altre tema d'aquells que ja pensàvem que estava tancat, doncs vinga, ja està, tenim lloc, ja està tot tancat, doncs no, segueix obert, i més obert que mai. I acabem amb la notícia econòmica del dia. De fet, té a veure amb el món empresarial. En parlarem d'aquí uns minuts. Estarà amb nosaltres el president de Pimec Lleida per parlar de Lleida Empresa, que és una activitat que es durà a terme aquest dijous i que servirà per empoderar a les empresàries i empresaris de Lleida. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida.
Parlàvem al principi del programa d'avui que, escolta, que les petites i mitjanes empreses són el gran motor. O sigui, són les petites i mitjanes, però són el gran motor empresarial del nostre país, i de vegades les tenim una mica oblidades, escolta, que funcionin. Ja ho donem per fet, que tot ha d'anar funcionant, però, com sempre et dic, a mi m'agrada sempre anar a buscar el que hi ha darrere de tot plegat, i darrere sempre hi ha persones. I com que són persones, doncs de vegades necessiten doncs escolta, un cop de mà, és que poden tenir mal dia. Les empresàries i empresaris del nostre país no són alienes a la situació global ni a d'altres històries, i per tant, doncs escolta, de vegades necessiten que reunir-se, trobar-se per renovar energies i per tirar endavant. I això és el que organitzen des de Pimec Lleida, i de fet arriba a la seva 6a edició, i és el Lleida Empresa. Això serà aquest dijous, a partir de les 4 de la tarda, a la Llotja de Lleida. És una trobada d'empresàries i empresaris, i el que pretén, doncs, és motivar, ajudar, que la gent, doncs, tiri endavant, que a més ens hi va molt, perquè és que les petites i mitjanes empreses, com deia, són al final el gran motor del nostre país. Mira, per parlar de tot plegat, està amb nosaltres avui el president de Pimec Lleida, el Jesús Torrelles. Jesús, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Abans estàvem intentant quantificar, escolta, dins de petita i mitjana empresa, què hi entra? Ja hem arribat a la conclusió de que més del 95%, tranquil·lament.
La petita i mitjana empresa és el 99,8% de les empreses. Imagina't. De Catalunya. Gairebé tot és petita i mitjana empresa i micropime. I com tu molt bé dius, això és el motor de l'economia.
Clar.
Si això pare, les 0,4% d'empreses que puc quedar
no ens
estiraran.
Jesús, tu també ets empresari. Entens... Suposo que la idea aquesta que jo explicava de... Sí, darrere d'una empresa, d'un cartell, d'una marca, hi ha persones que escolta, que un dia o una època pots tenir mala època, que se't pot complicar la vida, i que per tant, aquestes trobades, aquest llei d'empresa que vosaltres veu dissenyar i que aquest any arriba a la 6a edició, són potser el món que ens ha tocat viure aquests darrers temps més necessaris que mai.
Jo crec que els empresaris d'avui, el 90% de la seva feina és saber gestionar persones. Uh-huh. El saber gestionar el talent, el saber detectar el talent i el saber-lo conduir. A vegades pots apretar més, a vegades tens que cedir més, tot en funció de com estan les persones. Les persones tenen problemes a casa, les persones tenen dies millors, tenen dies pitjors. Està clar que se té que treballar molt aquest tema. Uh-huh. I també es té que treballar moltíssim, que és el que fem nosaltres a la Llei d'Empresa, és treballar la salut de l'autònom, de la persona que dirigeix l'empresa, perquè l'empresari s'ocupa de tots els seus treballadors, però qui s'ocupa de l'empresari? Aquí a la Llei d'Empresa el que fem és portar una conferència motivadora, portem la Txell Costa, que és consultora d'estratègia i màrqueting, perquè mos doni ànims, perquè mos ensenyo que no estem sols en aquest univers d'empreses i que podem tirar endavant amb una mica d'espenta.
Mm-hmm. Jesús, això ha canviat bastant, potser en els darrers 20-30 anys. El que apuntaves ara, abans segurament una directora o director d'empresa doncs, es volcava al que feia l'empresa. Avui en dia és tractar amb persones.
Jo crec que avui el coll de botella de les empreses són les persones. No és la falta de capital, no és la falta de recursos, és la falta de talent. El tenir bon talent és el que fa diferenciar una empresa d'una altra, crec jo. Fa 20 anys, jo no estava al món laboral encara, i no et puc dir, però sí que tinc la sensació aquesta, que ha canviat moltíssim.
Jesús, això serà aquest dijous, a partir de les 4 de la tarda. Us podeu apuntar encara l'adreça, escolta, mira, busqueu Pimec Lleida i allí a la seva web ja trobareu l'enllaç per apuntar-vos a aquesta edició del Lleida Empresa. Això serà dijous a partir de les 4 de la tarda. Tenim aquesta obertura de portes. Tant el Xavier Cafuapé com tu mateix fareu la benvinguda a totes les empresàries i empresaris. I, com bé deies, hi haurà aquesta conferència principal a càrrec de la Txell Costa, que és una consultora empresarial, que és conferenciant, que és professora universitària i que suposo que li traurà una mica de ferro el dia a dia i dirà, nois, anem a carregar-nos d'energia i a tirar endavant.
Està clar. També tenim, tant o més importants, quatre casos d'èxit d'aquí de casa nostra, vindrà una empresa que es diu l'Olivera, amb el seu representant Pau Moragues, l'Autoescola Pallars, que tothom ha vist pel carrer, amb el seu representant Ferran Arjó, el Genet Blau, la Merche París, que és una llibreria d'aquí Lleida, i Repac, la Montse Castillo, que també ens ensenyaran les seues ventures i desventures. Per nosaltres són quatre empreses que creiem que han triomfat, que creiem que estan fent les coses molt bé. Per mi triomfar és fer les coses molt bé, indiferentment del teu volum. Fan les coses molt bé i dins del seu sector estan ben considerats. Per tant, per nosaltres han triomfat i estan fent les coses com toque. I aquestos us explicaran, crec jo, que no tot és fàcil, que no tot va sortir bé a la primera, que els mateixos problemes que tu tens a casa teua, ells també els han tingut i han aconseguit tirar endavant. I a la millor, una mica de sort, a la millor ens diuen com tenim que fer per tirar endavant amb aquests problemes que nosaltres també tenim avui. Al final, totes les empreses tenim els mateixos problemes i busquem les mateixes, podem buscar mateixes solucions.
Clar, són quatre exemples de quatre empreses, de quatre sectors diferenciats. Veureu que al final hi ha molts punts en comú i segurament la gent que esteu escoltant, escolta, t'alinies amb algun, no? O trobes similituds amb el teu cas, que és la gràcia.
Està clar. I després, per fer una mica de business, pues també tenim un pica-pica amb networking, on podrem parlar els més de 300 empresaris, perquè avui hi ha 300 empresaris d'aquí, de Lleida, apuntats. Podrem parlar els més de 300 empresaris i veure les necessitats dels uns i dels altres. I molt probablement, si ets capaç d'agafar qualsevol de la sala i preguntar-li què fa, molt probablement arribareu a punts en comú en què els dos necessiteu la mateixa cosa, que els dos tenen el mateix problema, en què els dos podeu fer alguna cosa junts. És un puesto molt, molt bo per créixer i per donar una mica de valor a les empreses de Lleida.
Bueno, no s'ha de, o sigui, s'ha de valorar el tema aquest del networking, el tema de trobar-se tots en una sala amb 300 persones, perquè les empreses normalment sempre acaben requerint serveis d'altres empreses que potser no coneixes, i tenir-los tots reunits en una mateixa sala, doncs és maco. De vegades suposo que al principi costa trencar el gel.
Bueno, jo crec que el començament és complicat, però també tenim una mica de vi, igual. No, però en principi és un puesto que tothom està per la feina i es va a treballar. I bueno, és un puesto
distès. Vas fent contactes.
I vas fent contactes i vas veient la gent que et trobes. Per allà. No sé, esta setmana passada estava amb un senyor d'aquí de Lleida que parlant, pues resulta que era líder mundial en el món de les piscines. No sé si som conscients aquí a Lleida que tenim el líder mundial del sector de les piscines. I és un senyor d'aquí de Lleida. No sé, crec que tenim que traure-nos aquest techo que tenim a Lleida de vidre que no ens permet créixer, que ens pensem que a Lleida som poqueta cosa, quan realment a Lleida tenim empreses de tots els sectors líders. I podem mirar qualsevol cantonada de Lleida, hi ha empreses de tota manera que estan triomfant a nivell mundial. I ens hem que donar compte d'això i tenim que posar-li valor.
Doncs tindreu una taula rodona amb quatre casos d'èxit, però que n'hi ha més. Vull dir, per triar els quatre de l'edició de l'any vinent, Jesús, no tindreu problema, perquè, com bé dius, afortunadament tenim empresàries i empresaris molt punters, cadascú en el seu sector, són de Lleida, de vegades, on no ho hem sabut comunicar bé o no ho hem sabut publicitar bé, però, escolta, anem a treure pit quan podem d'aquestes històries. Us podeu apuntar encara, Això és dijous, a partir de les 4 de la tarda. Ja veieu que és una jornada de treball, però diferent. Diferent del vostre dia a dia habitualment. És d'aquelles en les que arribes a casa amb idees noves, amb energia nova, l'endemà és divendres, pots començar a posar en pràctica alguna història o fer un pla a mig i llarg termini per dir, escolta, mira, m'ha anat bé aquesta carregada d'energia o aquests contactes per tirar endavant aquestes idees que potser ja tenies al cap i no sabies com executar-les. Jesús Torrelles, escolta, vosaltres al llarg de l'any a Pimec Lleida, no sé si cada cop més aneu rebent consultes o comunicacions dels empresaris i de les empresàries. Escolta, necessito ajuda amb això. Escolta, no me'n surto amb allò. Com faig això?
Des de Pimec tenim una xarxa molt important d'assessors que els donem solucions a qualsevol tipus de consulta que tinguin. I sí que s'utilitza molt. La gent mos truca molt per mirar a veure com pot fer una cosa, i la veritat, quan tenen dubtes, van a la patronal i la patronal els contesta, pues mireu, això ho podem fer així, això ho podem fer així. Creiem que és molt important que mos utilitzin, tant si són socis com si no són socis, que vinguin, que mos preguntin, i després ja veurem lo que, i els podrem ajudar igualment.
Doncs Lleida Empresa, 6a edició, és dijous a les 4 de la tarda, busca Pimec Lleida als buscadors, aniràs directament a la seva plana web, a l'edició del 2023, i des d'allí encara et pots inscriure. Si ets soci, doncs tens un preu avantatjós, per tant, si encara no ets soci, potser és el moment de replantejar-te aquesta història. Jesús Torrelles, ets president de Pimec Lleida, ens has vingut a parlar d'aquest Lleida Empresa. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per la iniciativa, perquè a més 300 inscrits vol dir que és una activitat que importa i molt, i que vagi molt bé dijous.
Moltes gràcies. Esperem que vagi molt bé, perquè s'ho mereixen totes les empresàries i empresaris de Lleida.
I tant que sí. Gràcies, Jesús. Ens falten 3 minuts per arribar a 3:15. Ara ens visitarà el Ramon Drudis, parlarem d'astronomia.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
COPE Lleida.
I ha arribat també la cita que tenim amb l'astronomia. Ja saps que des de fa ja unes quantes temporades vaig incorporar una persona perquè ens parlés de temes astronòmics de manera regular. I ens arriba, doncs, el tercer dimarts de cada mes, per tant, és el que ens toca avui. Ell és el Ramon Drudis, és enginyer, és divulgador també de la ciència astronòmica, i amb ell parlem de coses, doncs, molt grans, perquè parlem d'astronomia. I quan parlem d'astronomia ens n'adonem del petits que som. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
És que l'escala de mides de l'univers és enorme, eh? Som molt petits, a nosaltres, molt, molt petits, a més.
Sí, les escales se mos escapen al nostre coneixement sí. Una mica, no?
Ens va molt gran,
tan grans que nosaltres no les podem assumir, no? Però és bo de que intentem fer-ho, no? Per això som homo sapiens, no? Que ens diuen.
Escolta, a tu què t'agrada que la gent es faci preguntes? Un dia vaig llegir una pregunta i no vaig llegir la resposta, i és, escolta, com és que a l'univers tot és rodó? Per què a l'univers tot són esferes? Perquè si t'hi fixes, les estrelles són esferes, els planetes són esferes, els satèl·lits són esferes, tots són esferes, la Terra és una esfera també.
Sí, tot és esfèric, que ho dius molt bé, això, com és, no? Perquè no és quadrat, per exemple, no?
Clar.
O amb una altra forma, no? O cúbica, o en fi, és a dir, una forma que no sigui esfèrica, perquè, pues mira, la culpable és una cosa, una força que es diu la gravetat, no? Perquè quan el cos se comença a formar, aleshores tot intenta estirar cap dins, i el punt que estira per tot arreu de forma igual fa que es formi una esfera. Aquest és el motiu.
Val.
Per tant, si tu estires totes les partícules que tens al voltant des del centre, arriba un moment que està tot ja molt dens i la figura que s'ha format, la figura geomètrica que s'ha format, és una esfera, no?
Bueno, o sigui que té explicació. Sí,
és aquesta, és per la gravetat.
Escolta, Ramon, també he llegit que la Terra no és exactament esfèrica. O sigui, ens ho sembla i potser ens hauríem d'allunyar molt o ficar-nos a una distància i que poguéssim medir bé, però no és exactament esfèrica. Pràcticament ho és, però no ho és.
Sí, tens tota la raó, perquè exactament, que si sap una mica en detall, no és esfèrica, no. Està aixecada pels pols.
Ah.
Això és degut, també té una explicació, no? Tot té una explicació lògica, no? A vegades no la volem trobar, però la té, no? A vegades busquem coses màgiques, no? Sí. Però no. Són coses reals que potser pues, no les sabem perquè no hi hem dedicat massa temps, no? Però en aquest cas està aixetada pels pols, la Terra, degut al seu moviment de rotació. Aquest moviment provoca una força que s'anomena centrífuga a les zones allunyades dels pols i concretament és major a l'equador terrestre. I això fa que s'enxampli per l'equador, passant de ser una esfera a agafar la forma que s'anomena de geoide o elipsoide, és a dir, inflada per l'equador, no?
Sí,
una esfera inflada per l'equador. En definitiva, el nostre planeta té un diàmetre polar, és a dir, de pol nord a pol sud, de 12.714 quilòmetres. I el diàmetre equatorial, és a dir, de l'equador terrestre, és de 12.756 quilòmetres.
Bueno,
això suposa que la Terra està aplastada uns 42 quilòmetres. És a dir, un 0,3% de diferència entre el diàmetre polar i l'equatorial. I clar, si tu, per exemple, aquest globus terràqui, no?, que tenen les escoles de primària, que tots han vist, no?,
que
tenen allà posadet amb una estanteria, no?, aquesta escala, la diferència entre els diàmetres polars i l'equatorial només seria de mig mil·límetre, però exactament no és una esfera, no?
Clar.
Està inflada la Terra per l'equador.
Clar. El que passa és que sí que 40 i escaig quilòmetres són... Aviam, és una mida considerable, però el que dèiem abans, a mi des de l'univers, si la mirem molt de lluny, és una esfera, eh?
Sí, és una esfera, però bueno, ara estem intentant puntualitzar una mica, no?
Sí.
I per tant, exactament, no és una esfera, no? Ara sabem que té aquesta forma inflada per l'equador,
bueno,
no?
És una pilota, no?, una mica desinflada, per entendre'ns, i si la mireu, com normativament, almenys a l'hemisferi nord, la mirem, el planeta, que és una esfera col·locada ben recteta, on hi ha el pol nord a dalt i el pol sud a baix, doncs és com una pilota punxada, una mica punxada o baixa de pressió, eh?
Sí,
un pelet aixetada de dalt i baix. Sí. De totes maneres... és molt curiós.
La fem girar. Sí.
És molt curiós, Ramon, que això que he dit jo ara de que com la veiem la Terra, ens pensem que tothom la veu igual i no és així. La gent de l'hemisferi sud, el seu mapa mundi és molt diferent al nostre, tot i que parlen del mateix planeta.
Sí, pots dir-ho, el cel que veuen allà, no?
No. Com representen ells el seu mapa mundi? És a dir, nosaltres ho tenim molt clar. El nord està dalt, el sud està baix, Europa està dalt, Àfrica està baix, Amèrica a l'esquerra i Àsia a la dreta. Però, per exemple, jo he vist els mapes mundi que fan anar... Mapa mundi, ja m'enteneu, els atles que fan anar a Austràlia, per exemple... I quan veus aquells mapes et perds, perquè, clar, per ells és diferent. O sigui, ells, Austràlia, la col·loquen al mig, i clar, és diferent la història.
Sí, en fi. Això vol dir que la realitat no existeix.
No.
Ja ho veus.
Escolta, així, ara que parlàvem d'objectes, d'esferes, de la Terra, la Lluna sembla... Perquè, clar, la Lluna sempre ha tingut també aquest component mitològic o màgic, si vols. Li hem atorgat a vegades propietats que potser no té, i en canvi en té d'altres...
inclús poètic.
També. I potser en té d'altres que no hi parem atenció, que també en deu de tenir. Al final és un cos físic que alguna cosa afecta, no? Ara sembla que ja sabem quin és l'origen de la Lluna sense cap mena de dubte, eh?
Sí, sí, sí. Tenim un avanç important que ha sortit fa pocs dies, no? Perquè, mira, des de la formació de la Lluna, no? Del nostre satèl·lit natural, que la seva superfície ha estat sempre bombardejada per asteroides, no? Per rocs, no? Mm. I, però no té atmosfera i aquests xocs han quedat reflectits a milers i milers de cràters d'impacte que podem veure, no? Perquè, clar, si no hi ha atmosfera, pues, els petits cossos tampoc els destrueixen per la fricció a l'atmosfera, no? I cauen damunt del terra i fan cràters, no? Més o menys grans, no? N'hi ha de prou grans, no? Aquests xocs fan que el material lunar sigui expulsat, doncs, de la superfície del nostre satèl·lit. Tot i que, doncs, la major part d'aquest material torna a caure sobre la Lluna, però alguns dels materials són expulsats amb tal força que es converteixen en meteorits i cauen a la Terra. Nosaltres tenim aquí meteorits que són de la Lluna, no? Per aquests impactes. I una petita fracció d'aquests que cauen a la Terra s'escapen a la gravetat tant de la Lluna com de la Terra i acaben orbitant el Sol, com és el cas de l'asteroide que s'ha trobat ara, que s'ha batejat amb el nom de Komolewa, no? Que significa cria que viatja sola en la tradició hawaiana.
Ah.
S'ha agafat això perquè se va descobrir per un gran telescopi que està en aquella illa, no? A l'illa de Hawaii. No? Aquest asteroide és molt petit, es posa uns 40 o 50 metres només de diàmetre, i orbita al voltant del Sol i prop sempre de la Terra. Hi ha vegades que prop se pot aproximar bastant a la Terra, no? I és molt difícil de detectar, no? Aquests rocs còsmics s'anomenen tècnicament quasi satèl·lits, perquè semblen que siguin satèl·lits que orbiten a la Terra, però que segueixen l'òrbita del planeta, tot i que donen la volta al Sol, no donen la volta a la Terra, no? Per això s'anomenen quasi satèl·lits, no? Mm-hmm. No satèl·lits, sinó quasi satèl·lits.
Molt bé. O sigui, que al final la Lluna és un bon tros de la Terra, per entendre'ns.
Sí, sí, sí. I ara, a més, aquests quasi satèl·lits, per exemple, doncs, n'hi coneixem nou, no? Però que estiguin vinculats a la Lluna, coneixem aquest, no?, que s'acaba de descobrir. Però, a més, ens confirma també de que és una part de la Terra, d'un xoc que, bueno, fa 3.500 milions d'anys, quan se va formar la Terra, un cos del nostre sistema solar molt gran, que s'anomena, se li va posar nom, no?, s'anomena Tea, va xocar amb el nostre planeta. I gran part de les deixalles van ser pulveritzades, expandint-se fins a formar un gran disc al voltant de la Terra. És a dir, una mena d'anell, no?, que, doncs, amb el temps, aquests fragments es van unir, per la gravetat, formant la Lluna. Però la resta d'aquest cos que va quedar a la Terra, on és, no? No ho sabíem. Doncs ara això ha sortit publicat a la revista científica de molt prestigi, la que té més prestigi, que es diu Nature, afirma que aquest cos celest està a l'interior del nostre planeta, a l'interior de la Terra, no?
En quina alçada? O sigui, on està, més o menys?
Mira, s'han trobat dos fragments situats a 2.900 quilòmetres de fondària sota la superfície terrestre, un situat a la meitat de l'oceà Pacífic i l'altre a l'Àfrica Occidental, no?
Uh-huh.
I han arribat a fer aquesta troballa estudiant les ones sísmiques dels terratrèmols que han succeït en aquelles regions del planeta, no? Així que podem dir que després del xoc, una part del mantell de Tea, aquest xoc que va d'aquest cos còsmic que va xocar contra la Terra, als principis de la seva formació, es va incorporar al mantell fos, estava fos en aquell moment, de la Terra. I el seu contingut tenia molt contingut en ferro, no? I va fer, aquest contingut en ferro, al pesar, molt, va fer que s'esfonsés fins a arribar al límit del nucli del nostre planeta, no? I ara podem dir amb tota seguretat, no?, que la Lluna és fruit d'un gran impacte que vam tenir nosaltres al principi de la formació del nostre planeta aquí, no? Bueno. Per tant, això també s'especula molt perquè no és normal que la Terra, amb les mides que té, tingui un satèl·lit d'aquestes mides, no? És molt gran, no?
És molt gran.
Per tant, és molt gran. Per tant, ara sabem que una part d'aquest xoc, de les deixalles que va deixar, que va, les va fer anar cap dalt, no? I es van formar tots aquests cossos, totes aquestes partícules que van tirar cap dalt, per la força de la gravetat, també van formar, doncs, un cos esfèric, no?
Bueno, però Ramon, llavors...
Que és el que preguntaves abans.
Sí, però llavors també podem concloure que la Lluna està feta de parts de la Terra.
Sí, també, clar. És que...
O sigui, era el mateix, vaja.
Sí, clar. Forma part, diguem, de part de la Terra i part d'aquest cos que va incidir sobre nosaltres.
Clar,
no?
clar.
I saps, el Joan Oró, que va investigar les mostres que van portar l'Apolo 11 de la Lluna cap aquí, va veure que el material era el mateix que tenim aquí a la Terra, no?
Ah, clar, això anava a preguntar. Geològicament, a nivell de minerals, deu de ser molt similar. Evidentment, no hi ha l'atmosfera, no hi ha l'aigua i l'aparença és diferent, però a nivell de minerals ha de ser molt similar.
Sí, és semblant. És semblant pràcticament igual, no? Per aquest motiu, no? No. Aquí, lògicament, pues, quan se va formar, pues, també hi havia problemes de volcans, geològics, etc. No? Però, de fet, és molt semblant, no? Perquè és una filla de la Terra, no?
Sí.
Com a producte d'un gran impacte.
Bueno, ara la Lluna...
Això ho podem confirmar ara, no?
Ara la Lluna ja només falta que acabin muntant les bases estables, que tinguem una línia regular Terra-Lluna, Lluna-Terra, i ja començar a sortir a explorar l'univers des de la Lluna. Això us ho dic una mica en broma, però aquest és l'objectiu realment que hi ha sobre la taula.
No, però no és en broma, eh? Ho dius molt bé, això, Ricard, perquè en 12 o 15 anys tindrem bases a la Lluna i tindrem una base espacial donant voltes a la Lluna, on anirem d'aquí a la base espacial i de la base espacial anirem amb els robots cap a la Lluna, no?
Uh-huh.
Per tant, això està ja definit. Ja està fet, i bueno, ja s'hi ha començat, és a dir, hi ha una missió, que és l'Artemis, que ja hem començat a anar. Per tant, això és imparable, l'any que ve hi tornarem, i això ja és imparable, no? Bueno. Això ja està dissenyat així, no?
El que costa construir qualsevol cosa en una ciutat, imagina't construir a la Lluna, però bueno, ja anirem veient com va evolucionant tot plegat, en fi.
Però nosaltres som uns nòmades que sempre han buscat llocs per poder anar, no? I, en fi, això des de sempre, no? Portem a l'ADN, això ja, des de la matèria, maquinària de base, no?
Quan esgotem el que on estem vivint, hem de buscar un altre lloc. Bueno.
Sí. Aquest és l'objectiu, i aquest altre lloc és Mart.
Ja.
Ricard.
Ja, bueno.
És Mart. L'objectiu no és la Lluna, l'objectiu és Mart.
Bueno, ens cau una mica lluny això encara. Ens haurem de conformar de moment amb les pel·lícules de ciència-ficció, que també estan força bé, eh? En fi, bueno, és ciència-ficció, però déu-n'hi-do, els avanços que s'han fet amb tot això. Hi ha un munt de maquinetes a Mart que estan allà, que segueixen funcionant per allí i que segueixen orbitant, unes a l'aire i les altres a la superfície, que ens van enviant informació i que segueix funcionant tot plegat allí, eh? Vull dir que...
Mira, Ricard, per acabar, te diré una cosa, perquè això, clar, és que a vegades no vull ni contar perquè es pensaran que estic diguent coses que no són, no? Però et puc dir una cosa que això és una realitat. Si veus què és el que s'està fent actualment, no? En l'època que estem iniciant ara, una altra època espacial fantàstica, que a principis del segle que ve hi haurà ciutats marcianes, hi haurà persones que viuran a Mart, i a meitat del segle que ve hi haurà persones que naixeran a Mart i seran marcians, no? Aquesto sí. Estic parlant de 100 anys, eh?
Sí. Bueno, amb 100 anys ha canviat molt la cosa a la Terra, o sigui que dona temps, per fer moltes coses. Les coses com siguin.
Sí. Això és així.
Doncs...
és a dir, s'està treballant moltíssim.
Aquí estarem, al peu del canó, Ramon, per explicar-ho. Nosaltres, amb tu, els dimarts, parlant d'astronomia. Ha estat amb nosaltres el Ramon Drudis, ja saps que és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, el trobes a totastronomia.com i a les xarxes socials, com Tot Astronomia o com Ramon Drudis. Ramon, una abraçada gran.
Una abraçada, Ricard.
I ja ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després al migdia de Cope Lleida, gastronomia, amb el Felip Urbano.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Mientras hoy asistimos a relevos de ministros y ministras y en algún lugar de Ginebra, en Suiza, se negocia con el todavía fugado Carles Puigdemont, por estos micrófonos ha pasado el sociólogo y presidente de GAP3, Narciso Michavila. Entre otros titulares, ha hablado sobre el descontento generalizado con el PSOE, que se está detectando incluso en el votante socialista tras el pacto de la amnistía. Son estimaciones que proceden de datos que se recolectan en encuestas y se calculan en función de unas variables, de un método. Hacer esos cálculos sin ese método puede ocasionar imprecisiones, sino directamente errores. Esto es lo que ha denunciado precisamente Michavila a propósito de la extrapolación de datos del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Esos datos, esas estadísticas, fueron elaboradas por su empresa GAT3, pero al día siguiente, el diario El País hizo su propia interpretación y sacó un titular con una cifra asombrosa sobre abusos en la Iglesia, como cuenta Michavila.
Para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y digo que esa cifra es un delirio estadístico porque es que no encaja con la realidad social.
Delirio estadístico, dice Michavila. La mayoría de los datos recogidos en el informe sobre abusos del Defensor del Pueblo son denuncias de casos de los años 60 o 70 que no pueden responder a una realidad actual. Hacer una extrapolación en bruto no cuadra. Las cifras no encajan.
¿Por qué digo que es imposible esa cifra? No había curas suficientes en los años 60 y 70 en España para tantísimo delito. Claro, es que es imposible. Hay que tener mucho cuidado porque si inventas cifras que multiplicas por 1000, puedes perder credibilidad. Estás frivolizando.
Todo esto lo está diciendo el autor de la estadística en la que se basa el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos en la Iglesia, y esto da sentido a la queja que ha expresado ya la Conferencia Episcopal. No por el informe del Defensor del Pueblo, que recoge una realidad que la Iglesia ha reconocido, por la que ha pedido perdón y a la que está poniendo remedio. La queja y la denuncia es por la mala interpretación, intencionada o no, que se ha podido hacer de los datos que contiene el informe oficial y que comparte incluso el autor original. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Cosas con nombre propio. Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, ha pedido al Supremo que investigue al fugado Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democrática. Hay que recordar que Puigdemont es europarlamentario, por tanto tiene aforo. Solicitud que llega mientras la mesa del Congreso prevé dar hoy luz verde a la tramitación de la ley de amnistía al procés que ha registrado el Partido Socialista. No dejamos al Supremo porque este tribunal también ha anulado el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala, la categoría más alta de la carrera. Atendiendo el recurso presentado, otro candidato aprecia desviación de poder en su ascenso que realizó su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz. Y ha fallecido el expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra. Seguro de que te acuerdas, fue muy conocido en su tiempo, sí, en el ámbito político, claro. A los 87 años de edad, este dirigente socialista dirigió el archipiélago durante dos legislaturas, además de ser ministro de Administraciones Públicas casi de educación en el último gobierno de Felipe González. Y el Papa ha agradecido los grandes esfuerzos que está realizando la Iglesia Canaria para dar respuesta con sensibilidad y hospitalidad a la situación de emergencia por la crisis migratoria que se están viviendo en nuestras islas. Es una carta de Francisco en la que invita a los obispos a un encuentro que tendrá lugar el próximo día 15 de enero en el Vaticano, con la participación también del presidente del gobierno de Canarias, que es Fernando Clavijo. Y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado presentado hoy a la Conferencia Episcopal Española de Religiosos ese informe sobre los abusos en el ámbito de la Iglesia Católica, que durante una hora ha explicado a los superiores mayores de las congregaciones. La Confer asegura que ya está tomando en consideración y estudiando cómo materializar sus propuestas para subsanar el daño producido e implementar las políticas de prevención.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid vuelve a entrenarse con 9 jugadores lesionados.
Las importantes lesiones de Camavinga y de Vinicius han agravado la situación de la enfermería del Real Madrid, que puede encontrar un alivio en la recuperación de Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
De los 9 lesionados que hay ahora mismo en la plantilla, Ancelotti confía en poder recuperar a Bellingham tras sus molestias en el hombro, y a Ceballos, que está casi listo de su lesión en los isquios. Seguirán de baja, entre otros, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius y Güler. Kepa no llega y Lunin será titular en Cádiz. A las 4, entrenamiento en Valdebebas.
Esta mañana se han vuelto a ver José María del Nido y Pepe Castro en los juzgados. El expresidente espera obtener medidas cautelares que le permitan votar en la próxima junta de accionistas. Así ha salido José María del Nido.
Preocupado, no, preocupadísimo. Estoy asustado con la gestión económica, que ha hecho que se pierdan 85 millones de euros los 3 últimos ejercicios, y con la gestión deportiva, que hay quien nos lleva ya más de 20 puntos y aspira a ubicarse en el puesto que por presupuesto a nosotros nos corre.
A la espera de la decisión de si hay medidas cautelares o no, la Junta de Accionistas del Sevilla será el próximo 4 de diciembre.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una, dimarts avui 21 de novembre del 2023. Hores d'ara ja hem guanyat un grau des de les 12:20. 17,3 graus a la ciutat de Lleida. I això, doncs, no passarà demà, perquè a priori les temperatures han de baixar lleugerament. Ens ho explica la Laura des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui baixen les temperatures i marcaran 19 graus a Balaguer. Al Pirineu el vent és moderat, amb intervals de fort i ràfegues molt fortes de fins a 80 km per hora, i al Pirineu predomina el cel ennuvolat amb precipitacions durant el dia que podran ser localment persistents a cotes altes i al vessant nord. La cota de neu està al voltant de 1.400-1.500 metres i a la resta està poc ennuvolat. Demà esperem vent moderat amb intervals de fort i ràfegues molt fortes al Pirineu de fins a 80 km per hora. Les temperatures mínimes baixaran i marcaran 4 graus sota zero a Vielha, i les màximes es mantindran sense canvis o baixaran lleugerament i marcaran 17 a Lleida, 10 a la Seu d'Urgell i 6 a Vielha. Al Pirineu esperem gelades i cel ennuvolat amb precipitacions que remetran durant la segona meitat del dia i podran ser localment persistents a cotes altes, i al vessant nord la cota de neu baixarà a 1.000 metres i a la resta el cel estarà poc ennuvolat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. De moment estic mirant ara una imatge del radar de precipitacions que m'està enviant el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, i pluja i neu al que és al nord de la província de Lleida. Això hores d'ara. Ens haurem d'esperar per veure si, la quantitat. Demà, de fet, ho podrem saber. Fem una pausa rapidíssimament i parlem de gastronomia. Ho farem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
Te indignan los políticos mentirosos. Te enfurece la situación política actual. ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos. Como en la PS5 chasis C más 3 juegos a solo 479 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
COPE Lleida. I ara ja és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps, els dimarts, que estem ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bones, què tal?
Com estàs, Felip? Estàs...
Molt bé, ja...
No, molt enfeinat estàs, Felip, molt enfeinat.
Sí, no, massa feina. Moltes cates, estic fent cursos també ara mateix, per grups, molta feina també. Ahir, abans d'ahir, va muntar un curs de sake també a Barcelona. Molta feina, la veritat. Però... Molt content, però molta feina.
Estàs notant una revifada de tot plegat o és que tu fas bona feina i la gent volen que els organitzis coses? O les dues?
Bueno, anem a pensar les dues coses, va.
Vinga, va.
Les dues coses.
Home, clar, t'hi posa't amb un compromís, ara,
eh? Sí, això ara, què vols?
Bueno, escolta, coses. Va, a qui coneixem avui?
Avui ens quedem a casa també, coneixerem el Jonathan, que ens explicarà que té una llista de bars, restaurants, sobretot de Lleida, per poder anar a esmorzar, a dinar, i crec que si fes una guia de paper seria un èxit segur, eh?
Bueno. Jonathan Nuevo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, Felip, i a tots els oients de COPE Lleida.
Acabo de connectar amb la web, que me l'ha passat ara el Felip. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ara m'explicaràs tota la història, però Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
T'ho dic perquè esmorzar de forquilla ja és una cosa que et diu... mira, per esmorzar, pren-te el teu temps, asseu-te, posa't tranquil, coberts, i comencem a demanar. Jonathan, tu ets l'administrador del que dèiem, esmorzarsdeforquilla.cat, de xarxes Correcte. Socials i del domini web. Explica'm primer com va sorgir aquesta idea i per què va sorgir.
Bueno, jo sóc un gran apassionat de la gastronomia, especialment dels esmorzars de forquilla, que és una tradició molt nostrada, perquè el meu pare era un gran esmorzador i em va inculcar aquesta cultura gastronòmica matinal. I el meu Instagram privat que tenia, doncs, només penjava que s'hi menja. I sempre esmorzars. Això va ser cap al 2018. I els meus amics em van dir, escolta, Jonathan, per què no fas un perfil gastronòmic? Que ja començava aquell moviment de que sortien molts foodies i tot aquest moviment gastronòmic. I vaig obrir una pàgina a Instagram que es diu esmorzarsdeforquilla.cat, com has dit, i en qüestió de 5 anys ha tingut certa rellevància, volto per tot Catalunya i tenim documentats més de 200 locals que he visitat en aquests 5 anys, del 2008 cap aquí.
Caram, però clar, això és el que dius tu, o sigui, tu això ho vas començar a nivell personal, el 2018, ho feies, sí. Mira, suposo que m'han convidat a un lloc que no havia anat mai, mira, vaig a compartir a les xarxes, a les teves xarxes socials, escolteu, que he anat en aquest lloc i m'ha agradat per això, demaneu-vos això, allò potser no eviteu i tal, no? Entenc que la cosa anava per aquí, llavors.
Va començar una mica, entre cometes, de cachondeo, i a poc a poc la pàgina va anar creixent en seguidors, i això també te fa ser una mica més exigent en les imatges, els escrits, els vídeos, que ara tirem molt els vídeos a les xarxes, i et dic, amb el temps que va créixer la pàgina, doncs, ara estem en 17.000, més de 17.000 seguidors a Instagram,
caram,
que està prou bé, crec jo, i també a Twitter, que és una xarxa que també utilitzo molt, estem en prop de 5.000 seguidors i gaudir d'aquesta passió, que és la gastronomia, sobretot els esmorzars, i molt contents per aquesta repercussió que hem tingut.
Jonathan, tu no te dediques al món de la restauració?
No, jo tinc una empresa familiar i el que passa és que, degut a la meva feina, viatjo molt sobretot per tota la Lleida i província, i també Catalunya Central, Terres de l'Ebre, i conec molts restaurants de parar per esmorzar o per dinar, i molts dels llocs que visito, d'aquests més de 200 locals que he visitat, que vull ficar també èmfasi, que d'aquests 200 locals que he visitat, més de 120 són de Lleida i província.
Sí, sí.
I tot això ho trobareu a la pàgina web, els locals que visito, amb les imatges de la meva visita, el link del seu dia que vaig fer a l'Instagram, i, com dic, molt contents de gaudir de la nostra gastronomia, la catalana, sobretot, i que no pari la festa.
Però vull dir que tu no tenies ni familiar, vinculació molt amb el món de la restauració, ni dels vins, ni res de res,
Perdona, Ricard, que tens raó. Jo no he tingut mai cap restaurant, però familiar potser sí que en tinc algun, que ha tingut algun de restauració, però sóc un apassionat de, com molts de nosaltres, sóc un gran apassionat d'anar a restaurants a gaudir de bons àpats, i bueno, és un hobby que tinc, que és visitar restaurants, ja sigui per dinar o sopar, però especialment el que m'agrada a mi són els esmorzars.
I a més, vull dir, esmorzarsdeforquilla.cat, així ho indica, esmorzarsdeforquilla.cat. Tu segueixes aquella dita que diu d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i a sopar com un pobre?
Pues no ha seguit. Ara fa poc aquesta expressió la va utilitzar Joan Laporta, que es va fer viral, i no la coneixia, la veritat, no la coneixia, però sí, intentem l'esmorzar, que l'esmorzar per norma general és un àpat molt calòric. Recordeu que tot això ve ja que els pagesos de Lleida tenim que aguantar unes jornades laborals molt importants a nivell físic. Uh-huh. I se tenien que alimentar prou bé durant el matí per guanyar força calòrica, i d'aquí venen aquests àpats, que normalment els esmorzars són àpats molt calòrics, copiosos, i ve de tot això. Abans encara n'hi ha, de duresa, però abans eren més dures que les d'ara, segurament, i els esmorzars són uns esmorzars contundents, i després dinar i sopar en tenim que vigilar una mica.
Sí. Jonathan, t'estic veient amb una foto amb un porró, amb un porró a la mà.
Sí.
A Valls.
Sí.
Tot això ve de la web i de les xarxes socials, eh?
Sí, jo un dels astres que utilitzo molt durant els meus esmorzars és el porró de vi, perquè també és un objecte molt nostrat i que és molt d'esmorzar. I ara, a l'agost, durant la Fira Agost de Valls, que és una fira de certa rellevància gastronòmica, també de pagesia i tal, que es fa, com dic, a Valls, em van nombrar ambaixador del porro català, que es dona a una persona que fica en valor aquest astri, i cada any el donen a un personatge que promociona el porro, i tal i qual. I aquest any em van donar aquest porro d'or, que li diuen, va ser un gran acte, i me'l van donar a mi, i em va fer molta il·lusió, sí.
Uh-huh. Escolta, la teva ambició personal arribava fins a on estàs ara, és a dir, haver crescut on estàs ara, tenir les xarxes tan actives, tenir la plana web, o vols anar encara una mica més enllà?
Bueno, la veritat que nosaltres, jo i els companys que m'acompanyen, per sort tinc grans amics que m'acompanyen, de moment no ens hem ficat techo. És un hobby, això ho tinc claríssim, disfrutem de la nostra passió, i cada dia la pàgina, per sort, va creixent, senyal que li agrada el que publiquem al nostre target de públic, i bueno, la idea és que continuï com un hobby i estigui polèrt.
Alguna vegada heu anat a un restaurant? És a dir, perquè tu m'has dit que fins ara tu, la teva feina et porta a moure't molt i amb aquesta excusa doncs, ja en tenies prou per anar descobrint llocs que et deien,
sí,
no? Però ara que, clar, ja ha crescut tot, heu viatjat expressament per anar a esmorzar en un lloc?
Sí, sí, està clar. A veure, jo un dels raptes més bonics que he fet, que la pàgina va créixer bastant gràcies a aquest rapte, he fet una ruta per totes les comarques de Catalunya, ara que l'he acabat, ara la vaig acabar a l'octubre aquí al Segrià, i vaig visitar les 43 comarques de Catalunya, les vaig visitar en 2 anys.
Caram.
I a cada comarca buscava un lloc referent per esmorzar-hi. En total vaig fer prop de 12.000 quilòmetres en 2 anys, he disfrutat molt, he conegut molta gent molt maca del món de la restauració, i evidentment que, clar, quan anava per la zona de l'Empordà, Ripollès, la Port de Girona, que jo pues, a nivell laboral no hi vaig, allí sí que pues, molts seguidors, escolta, quan vagis a l'Empordà has d'anar a tal lloc, quan vagis al Ripollès has d'anar a tal lloc. I, bueno, entre l'amic Google i els seguidors que te diuen ves aquí, ves allà, pues, ens ha sortit una ruta molt maca i hem visitat grans locals de la nostra terra, que és Catalunya.
Que bonic. Escolta, hi ha hagut algun lloc on t'han reconegut? O vull dir, tu avises que hi vas? Sí. Quan vas a un lloc, avises abans o no? O et dones a conèixer?
Jo rebo molts missatges de restauradors que em diuen, hòstia, Jonathan, tinc un restaurant a Falset. Quan vulguis vine, que ens agradaria conèixer.
Ah, caram. Molt bé.
Evidentment que no arribo a tots els restaurants perquè
de moment, de moment.
I vaig on crec que m'agrada anar, sempre busco llocs de rellevància, i també vull deixar clar una cosa, allà on vaig, pago. Jo vaig on vaja, me traig la cartera, escolta, què val això? 10, 15, 20 euros? Té 20 euros. Ara bé, això no vol dir que algun cop el restaurador s'ha negat, que no, que estàs invitat, que sí, que no, i alguna vegada no negaré que m'han invitat o a cafès, o a tot l'àpat, o en un postre o algo, però que quedi clar que no som d'aquestos de que vendré a visitar-te, t'haré un vídeo i gràcies que me vull pagar. Això, hasta la fecha, no ho hem fet mai.
Molt bé. Escolta, hi ha hagut algun lloc que t'hagi sorprès, que diguis, caram, aquí m'han ficat un esmorzar que no m'ho hagués pensat?
Sí, jo tenia clar, quan vaig fer aquesta ruta gastronòmica per totes les comarques de Catalunya, 43, sabia que la part del nord, la part del Ripollès, Berguedà, la part de l'Empordà, jo sabia que són llocs de molta, molta, molta tradició d'esmorzar, i recordo a l'Empordà, al Baix Empordà, que vam anar a una masia del segle XII, crec recordar, una masia espectacular, amb uns embotits al mig de la taula, allò que diuen, menja el que vulguis, que pagaràs el mateix. Vull dir, he descobert jocs molt i molt xulos.
Mira, Jonathan, això només té un problema, que anem camí cap a 2:15, ara la panxa ja comença a necessitar una altra vegada una aturada, i clar, sí. Jo aquesta història que m'estàs explicant, doncs mira, em dona una gana terrible, eh? Felip Urbano, escolta, tu el Jonathan com el vas conèixer?
No, jo lo vaig conèixer per les xarxes, també.
Ah, mira.
Però sí, però més que res perquè m'agradava molt perquè parlava de Lleida, dels restaurants de Lleida, de bars de Lleida, i vaig pensar, hòstia, pues que bé, no? que hi ha alguna persona que es dedica a tota Catalunya, a lo millor, però principalment a descobrir tot el que tenim,
sí,
a casa, que és espectacular.
Si em deixeu puntualitzar això que diu el Felip, a mi m'agrada molt descobrir locals aquí a Lleida capital o província, llocs que passes per davant i sembla un bar normalet, però que entres i pot tenir una gran cuina casolana tradicional, que són els esmorzars. I fico en valor aquells jocs de barri que passes per davant i no hi entraries, perquè no veus que... Però a dintre hi ha una gran cuina, i això li dic la Lleida secreta, li dic.
Sí.
Tenim a Lleida, tenim grans bars de barri que poden tenir una cuina espectacular.
Veig que, sí, allà on vas, si n'hi ha, porró a taula, eh?
Sí,
porró.
No, ara que acabem, també m'agradaria nombrar aquesta passió. Una de les coses que m'ha aprenut més a nivell personal és haver conegut a grans amics del mundillo aquest, ja que a part de restauradors que he fet gran amistat, tenim un grup de WhatsApp d'esmorzadors de Catalunya, que també pengen coses a xarxes o de gourmets i tal, i tres o quatre vegades l'any, bueno, de moment n'hi portem dos, la idea és fer tres o quatre vegades l'any fent quedades i parlem de la nostra passió, que és els esmorzars i la gastronomia, i això pues, me plena molt haver conegut molta gent d'arreu de Catalunya que tenen la passió per la gastronomia i pel bon menjar.
Ahà. Esmorzadors de Catalunya. És bo, aquest grup?
Sí, hi ha, sobretot de Twitter. Som una colla de... Som uns 12-14 persones que a Twitter penjàvem molts esmorzars i tal i qual, i amb el temps pues, ens vam conèixer per les reds i vam començar a fer una quedada, va haver bones migues i de tant en tant pues, quedem en llocs rellevants de Barcelona. Però bueno, ara potser farem una a Lleida, d'aquí un temps farem potser una per la zona de Vic i gaudir de la gastronomia i d'aquesta gent que hem conegut gràcies a aquest mundillo.
Bueno, jo us recomano que el seguiu que el seguiu a la seva plana web i a les xarxes, però sobretot a Instagram.
Instagram és la manera de poder. Instagram és la xarxa que utilitzo més, la que té més rellevància. Twitter també cada dia li foto més canya a Twitter. Uh-huh. Però Instagram és la més utilitzada, sí.
No, esmorzarsdeforquilla.cat, és així, eh? Per tant, és fàcil,
sí,
esmorzarsdeforquilla.cat, que, per exemple, estic veient que hi ha sortejos i tot ara ja, eh? O sigui, que ja podeu guanyar fins i tot d'anar a esmorzar.
Sí, he fet els sortejos d'esmorzar, n'he fet diversos, perquè és una manera de visualitzar la teva pàgina, uh-huh. I bueno, la gent participa, i ara actualment hi tenim un obert en un restaurant de Tarragona, que qui participi, si té la sort de guanyar, pues, pot guanyar, crec que sortegem tres esmorzars dobles a l'Estaran Gordo 2, un restaurant que conec bé de Tarragona.
Com bé deia el Felip Urbano al principi, jo crec que, Jonathan, d'aquí poc et tocarà fer un llibre.
Jo pues crec la que... veritat que no és el primer que m'ho dieu.
Jo crec que sí, ruta...
Quan vaig fer aquesta ruta per Catalunya... 43 comarques, perquè vaig començar que hi havia 42 comarques, però ara fa pocs mesos, no sé si ho recordeu.
Sí.
El Lluçanès ho van fer comarca i també el vaig visitar. Justet, estava a punt d'acabar la ruta i dic, hòstia, mira, una comarca nova. I també la vaig fer, el Lluçanès. I sí, molta gent m'ho ha dit. Diu, hòstia, podries fer una guia d'aquesta ruta que has fet, els 43 locals que has visitat. Pues, sí. El que passa és que això també porta certa feina... però m'ho han dit, i fins i tot me vaig veure una mica, però és una cosa que tampoc no pot sortir del nadit al dia, però bueno, si m'ho proposen...
Té la seva feina, té la seva feina, això ja t'ho avanço, que té la seva feina,
sí,
evidentment,
segur.
Però escolta, no sé, tu sabràs, però encarar-ho a la vessant humana també, les persones que hi ha darrere d'un negoci d'hostaleria o de restauració, i parlar també dels plats típics i tot plegat, i de la teva experiència a l'haver-los visitat, jo crec que al final la gent avui en dia el que estem buscant és això, aquesta interacció humana, aquest conèixer les persones, no? Per això nosaltres també a l'Espai de Gastronomia dels Dimarts el que ens agrada és parlar i conèixer les persones que hi ha darrere d'una idea, en aquest cas el esmorzarsdeforquilla.cat, que ja ho sabeu, estan a Instagram, a Twitter, a la web, a esmorzarsdeforquilla.cat, i que escolta, que és molt planer, que aquesta és la gràcia, que és molt planer.
Lo bo de la web és que a la web trobareu un mapa on estan indexats els més de 200 locals que he visitat i, pues, per exemple, un invento, esteu per la zona del Berguedà, pues allí trobareu 3 o 4 punts del Berguedà de llocs que he visitat i si us fa la gràcia d'anar-hi algun perquè esteu per la zona, pues, segurament us agradarà, perquè són llocs molt, molt tops els que he visitat.
Sí, sí, no, és a més és que és útil, Jonathan Nuevo, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, a veure si un dia busquem moment i ens veiem en persona aquí als estudis, o assegut bueno, amb una taula esmorzant amb la forquilla.
Aquí és on anava, Ricard, a veure si podem coincidir un dia esmorzant i ens coneixem junt amb el Felip i els vostres amics, o qui vulgueu. Jo seria un plaer conèixer una persona i fins i tot, per què no, fer una petita gravació, o sigui, no sé, pues coses, idees.
Fent un esmorzar, que això és una... Doncs pues mira, escolta, hem de buscar lloc, i tant que sí.
Sí, tranquil, que a Lleida hi ha molt bons llocs i si algun dia fem aquest esmorzar, que jo, per mi seria un plaer, tranquils que buscarem un gran lloc i segur que passarem una bona estona tots plegats.
Anava a preguntar, ja per acabar, a Lleida en sabem d'esmorzar, esmorzem bé, eh?
Sí, a Lleida hi ha llocs molt top. Tenim una cuina molt característica. Si vas per la zona de Girona, tira molt els guisats, els embotits. Aquí a Lleida potser tira més el que és la brasa, uh-huh. Els famosos callos. Els callos, aquí trobem uns callos espectaculars a les nostres terres. I la veritat que tenim llocs molt, molt, molt top.
Molt bé. Doncs, Jonathan, un plaer, enhorabona, de veritat, enhorabona, perquè és una tasca que va començar com un hobby i que ara jo crec que hi ha molta gent pendent del que vas publicant i del que vas dient, i això, enganxar la gent així, és molt maco i és molt treballat, hi ha molta feina darrere, ja ho saps.
Per acabar, Ricard, el mapa aquest web que tinc, indexat aquí a la pàgina web, crec que ara ronde, en qüestió de 2 anys que vaig fer la web, la vaig fer fa 2 anys, la web, crec que ronde quasi a les 300.000 visites.
Imagina't tu.
Vull dir que jo em vaig quedar parat, que on vaig veure jo que hi ha un comptador de Google, dic, 300.000 persones han vist aquest mapa, dic, Déu-n'hi-do. I l'altre dia vaig fer un vídeo que se'm va fer viral amb un local de Fraga que la broma l'ha vist més de 100.000 persones a la xarxa d'Instagram.
El que et dic.
És un hobby, però, hòstia, ajudem els restauradors a que tinguin visibilitat, restaurants casolans i restaurants petites de Lleida.
I tant. No, i ben bé que els hi va. Segur que sí.
Segur, perquè aquest de Fraga em va trucar al cap de 2 setmanes, diu, noi, està venint un munt de gent aquí a esmorzar perquè diuen que han vist el vídeo d'un pájaro de Lleida i estem molt contents.
Veus? Jonathan, una abraçada gran, enhorabona.
Una abraçada. Que depèn de l'esmorzar.
Que vagi bé.
Felip, ja estem traient l'agenda, que s'ha de buscar això... S'han de buscar forat, per l'esmorzar.
Però segur.
Seguríssim.
Vinga, Felip, salut.
Una abraçada, companys, i gràcies a tots els oients i a vosaltres. M'heu caigut de fàbula.
Bueno, pues, ho acabarem de tancar això amb un esmorzar. Va, que fem una pausa ràpida, que comencem la tertúlia dels polítics.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es. Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida. Doncs apa, que ja ens encaminem cap a les 2 de la tarda, és dimarts, tenim ja en marxa la tertúlia dels polítics, per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida. Demà tornaran a baixar una mica més les temperatures i demà segurament a temperatures molt més acord ja a la data que ens toque, però passat demà tornen a pujar per tornar a baixar de cara al cap de setmana. Per tant, com ja ens havien anunciat, és un Dragon Khan, per entendre'ns, aquesta setmana. Veurem ja de cara a la setmana vinent. Divendres estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i ja ens posarà llum a aquest assumpte. Tertúlia dels polítics, que tornem als inicis. Avui és la tertúlia dels tres Xavis. Xavi Blanco, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Xavi Estrada, d'Esquerra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi Palau, del Partit Popular,
doncs
què tal?
Bon dia. Com tres mosqueteix i de tants, no?
Sí. Bueno, però almenys la paritat la mantenim avui. amb la Rosa Jové de Junts. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Glòria Rico de Vox. Què tal,
hola.
Glòria?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Bueno, tres Xavis. Em va fer molta gràcia, tal com va passar això al setembre. No era premeditat ni molt menys, sabeu que estem transitant per la setmana que acaba la del Black Friday? No sé si ho havíeu escoltat, això.
Doncs sí. Jo pensava que diries sobre la setmana dels drets dels infants i la ciutat educadora. Sí. I he dit, ostres, que aprofitant que estic aquí ens tragui aquest tema, però ens hem anat al Black Friday.
També diré que pels mitjans de comunicació s'escolta més el Black Friday que aquesta altra història.
També.
El qual potser no diu gaire a favor nostre, però...
És el que hi ha, sí.
Quina fatiga, no? Ho dic perquè això del Black Friday al principi feia gràcia. Avui explicava que això ve d'una tradició, té la seva lògica als Estats Units, a fora dels Estats Units...
No la té, perquè aquí el Dia d'Acció de Gràcies no el fem. Clar. I a Montes no hi ha ni ponts ni res.
Bueno, ja passàvem la castanyada i el Halloween, sí. No? Són aquests productes...
La tradició és venda d'esclaus, vull dir que, ojo, vull dir que hi ha operacions de màrqueting realment que no s'expliquen.
Sí, sí. En l'origen. Jo recordo un viatge als Estats Units, aquí encara no en parlàvem, i veure tanta aglomeració de gent a les botigues, però què és això? Què està passant? I després, clar, aquestes
però
coses...
Però aquí són descomptes en majúscula. Sí, és a dir, no és com aquí, és unes rebaixes a l'oest aquest dia.
Sí, home, fins i tot hi ha una pel·lícula ara que es diu Black Friday, que s'ha estrenat ja aquesta setmana passada, que tracta també allò de la gent posada davant de les portes d'una gran superfície, esperen que obri i venga, no? Sembla que ho regalin. Que potser sí que és així, potser, no sé, això dels 50 primers o
sí.
A menys de la meitat de preu.
Tot i que val a dir, Ricard, que sigui Black Friday, encara que sigui un producte americà, si això ha de servir per promoure el comerç de proximitat, doncs benvingudes.
Sí.
Ofertes.
Home, si ens ho mirem així, sí. De totes maneres, això de les ofertes, jo el que he dit és que has de començar a mirar preus fa un mes i veure com es van movent els preus,
Exacte. Però, bueno, això són com les modes que tot torna. Quan fa molts anys enrere, que per èpoques de rebaixes veiem aquelles cues a les entrades de...
Vaja.
El Corte Inglés, per exemple.
Exacte. I dius, mira, això és com les modes, tot torna.
Escolteu, hi ha dos temes sobre la taula de la ciutat de Lleida que semblaven ja, solucionats. És allò. El tema solucionat, ja ens posem amb un altre, però que han retornat. Un que ve d'una mica més lluny i l'altre que ve més recent. El que ve de més lluny és el tema de l'Institut de Cap Pont, que a la passada legislatura es va donar ja perquè sí, o sigui, ja es farà segur. Ara l'Agència Catalana de l'Aigua diu que està en terreny inundable, cosa que ja se sabia i que de moment no es pot ni començar a parlar-ne. O sigui, s'ha de fer una altra vegada un estudi i ja veurem si es podrà, i si es pot ja veurem com. Val? Aquest és el primer tema, que després de molts anys de reivindicació del barri es va donar per tancat la legislatura passada, de fet crec que es va fer l'anunci farà any i mig o dos anys, ara no recordo, i que ara ha tornat a l'actualitat amb aquesta aturada. I l'altre, la ubicació de la possible futura mesquita de Lleida, en la que l'Ajuntament de Lleida, per fi fa dues setmanes, crec, no sé, perquè el temps passa molt ràpid, havia explicat que havia trobat el lloc idoni que servia i que l'havia ofert a licitació i que ara la comunitat musulmana diu que no li interessa, que no. I que, per tant, tornem-hi. No dit perquè no li interessa. Aquí podem especular. Ja té més econòmic, segurament, potser té més d'ubicació i d'altres temes. Però és un tema que a priori ja s'havia donat com per tancat, i el tema solucionat, i és un tema que ha tornat sobre la taula. No sé per on voleu començar.
Tria tu.
No, a mi no em feu triar.
N'hi ha per totes les bandes,
Per això us faig venir.
Per tant, elegis tu.
No perdem temps.
Vinga, va.
No perdem temps. Bueno, doncs escolta, el tema aquest, vinga, el darrer, que és el que crec que portarà més polseguera immediata, el tema aquest de que ara la comunitat musulmana ha dit que no li interessa i que no optarà amb aquesta solució i, per tant, segueix interessada en poder fer un lloc de reunió de 1.000 persones... que no és pel dia a dia, que no és per la setmana a setmana, però que necessiten, i que el tema que semblava que ja estava solucionat amb aquest terreny, ara no ho està. I per tant, quan torni a venir una data en la que s'han de tornar a reunir, doncs a veure què en fem.
Home, jo crec que els han d'entendre. És a dir, per un cantó els hi surt molt car, perquè és una licitació que han de pagar, no sé, s'ha parlat de 50.000 euros a l'any, però no
61.000.
61.000, vale, pues, més o menys, els números redons. I els hi surt molt car, vull dir, els hi surt més barat comprar-se un terreny directament, perquè si és una licitació, al cap de 50 anys ho han de retornar. Clar que es pot allargar la licitació in eternum, però no deixa de ser una licitació. Llavors, jo penso que...
Tu, Rosa, apuntes a problemes econòmics.
Econòmics, més que
creus,
de... No, no. Home, estic segur, perquè jo no faria un negoci així. Jo no el faig, un negoci que he de pagar 60.000 euros a l'any d'una cosa que mai serà meua. És un lloguer molt car. És a dir, els val molt més la pena comprar-se un de terreny a les Afores. En quant a les Afores, no és tant el lloc, que jo crec que també... perquè ells han estat, han comentat que han estat buscant un per pagar-lo ells, i també és molt a prop de l'altre. Val. És a dir, ja saben que han d'anar a fora de la ciutat. És a dir, ells a dintre de la ciutat tenen més de 50 oratoris, l'últim l'han fet al carrer Josep Pla, número 1, número 2, tenen oratoris petits, 100 persones, 200, 300, però quan ells ara volen un oratori gran, per grans celebracions i coses especials. Mm-hmm. Llavors, quan són...
Bueno, aquest per tema urbanístic està clar que ha d'anar fora.
Ha d'anar fora de la ciutat.
És a dir, però no és un tema religiós, sinó és un tema urbanístic,
no,
això.
No, a tothom que volgués ara fer un temple d'aquestes dimensions ha d'anar a fora de les ciutats. És normativa, bueno,
Això, però no, això, no, això no és veritat.
No és així, no.
Això no és així el 100%,
Bueno, ha d'anar amb un solar, amb un espai, amb unes característiques que també pot estar dintre de la ciutat.
No té per què ser les Afores.
Però ha de ser no construïble, vull dir, no...
Home, ha de ser un equipament comunitari.
Social, sí, ha de ser zona d'equipaments, però també diuen que ha de ser apartadet.
No, això no, això d'apartadet no ho diu ningú.
Aquest matí ho hem estat mirant i no podia ser a dintre
del... No, hi ha terrenys, a dins de la ciutat no hi ha terrenys, és el que va explicar el grup. Del grup de govern, que no hi havia terrenys que reuneixin les característiques que necessita un temple de culte d'aquestes dimensions. Bueno, per la nostra part, nosaltres estem més perquè vagin als oratoris, 200-300 persones no ens semblen poques, la veritat, i no creiem que hi hagi una necessitat tan imminent de fer un centre de culte de 1.000 persones, la veritat. Per lo que respecta a Vox, és el que pensem.
Anava a dir Xavi Palau i Xavi Estrada.
A veure, aquí el tema ara és tècnic. Això passarà per aquest ple el divendres. I hem de saber si el govern de la Paeria manté l'expedient o no. I si el manté, si el guanya o el perd. Perquè al final volien que d'un tema que no se'n parlés i que no s'estigmatitzés, resulta que el mateix govern ens ha portat en un laberint on no sabem on estem. Perquè tiren endavant un projecte que no se consensua ni en la pròpia comunitat que tindria que anar amb aquest projecte. Per tant, això seria en aquell moment una situació crítica i de mala gestió del govern de la Paeria.
Aquí et faig una correcció, perquè aquesta licitació surt per a qualsevol representació religiosa.
Tots sabem cap a qui va dirigit. Tots sabem cap a qui va dirigit.
Però al final estem sota una normativa que inclou que és més de 200 persones, la mobilitat que gestiona, que genera, i que tot això s'ha de reunir a la ciutat... ja s'ha vist que no tenim la possibilitat de tenir aquest terreny per cedir-lo de forma municipal que pugui complir amb una mobilitat de més de 1.000 persones.
Mantindreu aquest projecte pel ple de divendres?
Clar, la idea és
encara que es pugui perdre?
I, clar, nosaltres el que hem de fer és una mica explicar a la comunitat que valorin la possibilitat perquè és la que tenim. Vull dir, ens agradaria estar en una altra realitat, ho podem modificar, però realment els espais que tenim per aquests tipus de culte, vull dir, són els que són, i ens hem de regir per això. Avui en dia, si haguéssim de fer la catedral que tenim al centre històric, no la podríem fer.
I si divendres perdeu l'expedient, què fem?
Doncs a partir d'aquí haurem de...
Si no hi ha solar, segons vosaltres?
Haurem de continuar buscant solucions. A la comunitat se'ls hi va...
Solar sí que n'hi ha. Ens fa fer veure a la comissió...
Segons ells, clar. Perdó, Xavi Estrada, que m'havia demanat la paraula i la Laura.
Aquí hi ha diverses coses. En primer lloc, si realment ha sigut l'únic terreny el que s'ha ofert a la comunitat musulmana, el del polígon dels Frares, i com comentava anteriorment,
de solar sí que n'hi ha. Tenim la finca de l'Hípica, per exemple, que el govern actual que pot es traslladar la fira. Tenim, per exemple, a Gardeny també tenim un altre terreny que per el govern l'excusa entenem que era per mobilitat. Tindríem també un altre terreny a Mangranès, tindríem un altre terreny a l'Are. De terrenys n'hi ha.
Clar, curiosament, i s'ha de tindre en compte el creixement urbanístic, ha d'haver CAPs, ha d'haver molts equipaments comunitaris també, però que no és una solució fàcil. Xavi, veniu de 4 anys de govern que no vau parlar d'aquest tema. No,
fa 15 anys que venim del tema.
Exacte, sí, és un tema que arrosseguem, però vull dir que amb 4 anys no ha sigut fàcil. Amb 4 mesos de l'actual govern hem plantejat moviments i hem plantejat possibles solucions.
És una problemàtica, Xavi, que ve des del 2007-2008, on també es va intentar traslladar doncs, el que és la mesquita al polígon del Segre, que no podia haver un terreny doncs, per culte. Curiosament, ja s'oferia un terreny, que era Torres Salses, que a Torres Salses també s'hi podia construir amb molta millor mobilitat que el que representa el polígon dels Frares, i que el que jo crec que els oients també es poden la reflexió de si un lloc que està destinat doncs, a un polígon industrial doncs, és adequat doncs fica un equipament com...
Potser també podrem fer la reflexió però, de que ha hagut detinguts, Laura... detinguts jihadistes extrems i ficar 1.000 persones, segons quin imant tinguin, a dins d'un...
Però són coses diferents,
ja, però que vull dir que hi ha molts musulmans, però que potser és una mica perill
aquests
juntar
aquests
a molta gent amb un local.
L'estigmatització del col·lectiu...
No és cap extrematització...
I barrejar, doncs...
No és barrejar, potser nosaltres...
És el discurs demagògic que té l'extrema dreta.
Abans de que poseu Glòria... Abans de que poseu un altre tema, que sí. La Laura m'havia demanat la paraula.
Sí, bueno, perdó. Jo crec que barrejar temes com aquest no té cap sentit, perquè problemes de terrorisme n'hi haurà en mesquita o sense, vull dir que no té que veure amb això, i és posar un atac, estigmatitzar un col·lectiu i un discurs islamòfob que no em sembla correcte. Respecte al problema que tenim d'ubicació d'aquest centre de culte, doncs efectivament hi ha més llocs a la ciutat on hi cap. No és veritat que només hi hagi aquest. Se n'han valorat molts altres perquè també existien i es podia fer. Llavors, un centre de culte amb un polígon industrial, a nosaltres, no sé, qualsevol que sigui religiós i va a missa o va on sigui, pensem si ens agradaria anar amb un polígon a fer la... a resar o a fer la nostra cerimònia religiosa. Jo crec que no és el lloc per un...
Clar, Laura, però aquí estem parlant...
I després hi ha llocs dintre de la ciutat on sí que es podria. Per nosaltres, l'ideal seria llocs més integrats als barris.
Aquesta proposta també s'ha fet
i no... Vale.
No la van acceptar, vull dir que el diàleg hi ha sigut. Clar, és molt complicat.
Però sí que és veritat que hi ha llocs al Sur 42... i cap, en altres llocs i cap, i encara que vulguem fer tres coses, no és veritat que no hi hagi espai també per aquesta.
I a mi em sorprèn, Xavi, tenint el tarannà que tens, amb aquesta ment àmplia i oberta que tens,
que
trobis
final...
bé que puguin anar una mesquita.
No, és que al final, quan veus tota la informació, la Rosa ha dit una cosa clau. Ells ja van mirar prèviament un espai molt proper on estava. Vull dir que no és que ells ja no volguessin aquesta localització. Vull dir, ja es va mirar, o sigui, quan tu fas tota
jo
la comunicació...
Jo crec que també s'ha de reconèixer.
Ells ja van mirar de forma particular donar... un lloc molt a prop aquest. Vull dir que per amb ells no sé si la mobilitat era tan problema com no. Està clar que els temes de mobilitat s'hauran d'estudiar en el moment que apareixi un equipament que ha d'absorbir més de 1.000 persones. Això és una realitat i hem de poder, com a ajuntament, oferir temes de mobilitat. No té res a veure amb l'obertura de menor. No, evidentment, tots ens agradaria tindre un centre de culte proper, però si tu en un moment, el que deia la Laura, si tu, la limitació que tenim són 200 persones, en el moment que volem treballar per un centre més gran, a partir d'aquí entren molts factors a tenir en compte. I ojalà
però
fos tot lo senzill...
Però un dels factors que s'han tingut en compte, perquè així va ser l'explicació en comissió informativa, és que aquí no es pot queixar ningú dels veïns. Per tant, hi ha un rerefons de posem-ho lluny, que hi és.
Es va utilitzar, de fet, Laura, es va utilitzar, si em permets, la paraula condicionar.
Un moment, no, perquè és que estic cansada del discurs de l'islamofòbia. Jo sóc l'única que té una assessora marroquí musulmana i l'única que té una jove marroquí musulmana.
Sí, i el Rubial és de mare.
D'aquí. Bueno, a veure, és que estic cansada d'aquest discurs. Quan aquí no veig a cap capilla de la ciutat, veig a cap dona que pugui anar a les oratoris de la ciutat, perquè no les veig. back, no sé si van o no van, però jo no les veig.
Jo crec que el discurs ara mateix no l'hem de portar per aquí, hem d'anar a parlar d'equipament. Jo no sé el que es va dir a la comissió informativa perquè no hi era.
Considerem que és un perill juntar a 1.000 persones a dins, perquè segons quin imant, segons quin tal, quin discurs dona aquell líder d'això, doncs pot causar perills per la ciutat. És el que nosaltres...
És una opinió
respectable com d'altres, però en estic cansada del discurs d'islamofòbia. Aquest ja, prou.
Glòria, quan estem parlant de lloc de culte, no estem parlant de cap religió en concret. Si ara parléssim amb religió cristiana, tindríem el mateix problema.
Això s'ha fet també per la pressió que hi havia a aquesta comunitat concreta musulmana.
Però ja no és pressió. Una ciutat que avança i una ciutat de futur ha de donar resposta o hem d'intentar facilitar resposta a tots els col·lectius que tenim.
Jo no he criticat la resposta. Jo critico i me defenso del discurs aquest après d'islamofòbia. No. Tinc dues persones molt a prop, que són musulmanes, i són dones...
Aprofitar qualsevol tema que es parle de musulmans per treure el tema del terrorisme...
No, que dic que nosaltres considerem
un perill.
Jo crec que...
Terrorisme, seguretat, migració...
Faré de moderador i passaré la paraula al Xavi.
Immigració és necessària.
Ha quedat clar, l'aclaració i la posició, això està clar.
Però jo t'he vull dir dues coses.
Xavi Palau. El Xavi Blanco el deixo perquè fa de rèplica.
Glòria, per matisar la meva opinió, i una al Jai Blanco. No pel fet que hi hagi un espai de religió de 1.000 persones vol dir que hi hagi més radicalisme. Radicalisme pot estar en un espai d'una persona sola.
Exacte, sí.
Per tant, no podem, crec que portar l'extrem de dir que perquè hi hagi una mesquita allí es pot contribuir a que hi hagi una polarització ideològica, no. Perquè pot haver-hi en qualsevol espai, en qualsevol moment,
està
en qualsevol
clar,
persona.
Però nosaltres no venim com un perill. Això és respectable,
Val,
no?
Però per mi el perill pot ser en un espai d'una persona, de 100, de 200 sí, o de 1.000, o el conjunt de la ciutat, perquè al final una ciutat és viva. Una ciutat de 145.000 persones té molt moviment i, per tant, estem sotmesos de forma constant.
Segons quin líder diu unes coses, diu les altres i mou masses.
El que hauríeu de fer potser és veure's a vosaltres mateixos després d'aquests dies que han passat i després de coses que es pronuncien, que es farà una declaració.
I
la segona part és que jo crec que ara aquesta situació, Xavi Blanco, ja l'hem passat. És a dir, el govern ha fet una proposta i per a queixa qui anava dirigida la proposta i han dit que no. I per tant, ara, discutir sobre si mobilitat, sobre si distància, sobre si solar, ara ja és un discurs per mi antic.
El problema, Xavi,
perquè el tema és...
És que han dit que no, però no han dit el per què. I llavors estem aquí...
Però el govern de la paeria tampoc ha dit per què aquest solar.
Perquè és que no s'han ficat en contacte amb nosaltres.
Ni vosaltres amb ells? Aquest és el problema.
Bueno, nosaltres ens hem ficat en contacte amb ells quan hem intentat dir-los que replantegin la possibilitat. Els hi hem plantejat models de llocs de culte més petits.
Però el problema és, si vosaltres porteu aquest expedient divendres i el perdeu, tensionareu el tema. En la meva opinió. Perquè crec que portar un expedient que està sotmès al fracàs, i no sé què en pensaran la resta de grups, per mi és un error estratègic.
Quan dius que el porteu al ple, què ha d'anar a fer al ple?
Home, doncs el ple se portarà via comissió d'urbanisme la licitació del solar. Llavors, jo no sé el que votaran els grups, però si es perd, licitarem un solar que no tindrà ningú, o concretament aquesta comunitat, no hi optarà. Per tant, per mi això és anar amb un buit. I si el govern ho retira de l'expedient, del ple, vol dir que ha fracassat amb aquest intent. Per tant, ara mateix estem amb un atzucat.
Bueno, jo el que entenc, Xavi, és que això es portarà al ple...
I per a què es portarà? Perquè ningú hi opti? I, per tant, el govern buscarà una solució alternativa mentre...
Si es porta al ple, pot passar dues coses. Una, que s'aprovi i no hi opti ningú, o que, i dos, que no s'aprovi.
Que no sé què és pitjor.
Vull dir que en cap dels dos casos se resoldrà...
Els dos casos són igual de dolents.
No es resol el problema.
Són igual de dolents. Que jo no sé si es perdrà, ho desconec.
De totes maneres, insisteixo que de vegades potser donem per tancades portes que no estan tancades del tot. Vull dir que potser sí que la comunitat musulmana s'ha pronunciat de moment que no, però igual són d'ells.
És que el govern de la paeria tampoc ha demanat opinió als grups, Aquest és el tema, també, Ricard, ens equivoquem.
Vale, per això volia aclarir què és el que passarà al ple, què és el que ha de passar.
El divendres a les 9 del matí igual ho sabem.
Home, jo crec que tots els grups avui més o menys saben el que votaran. Tampoc ens autoenganyem entre nosaltres fent l'empresa al solitari.
Us ho pregunto o no?
Jo no tinc cap problema en dir-ho,
Nosaltres.
Sí. Pues, nosaltres tenim clar el que votarem. Nosaltres que vam fer en comissió, votarem no.
Vale.
I Esquerra?
Està clar, no?
No, però vas tenir en comissió.
No.
Sí, però vas tenir en comissió. Sí.
Bueno, nosaltres penso que ho tenim clar. De totes formes...
Que votareu que no? Esquerra?
Sí, ho parlarem aquesta setmana, però penso que tenim clar el model, tenim molt clar el model i tenim molt clar el que...
I per ara hi ha més mos que sí.
Rosa, vosaltres ho vau parlar dijous.
El dijous és quan fem la reunió pels plens.
No, t'ho dic perquè la clau la teniu vosaltres tres, no?
De moment, però pot canviar la cosa, estem per una abstenció.
Pues ara mateix, amb el que hi ha damunt de la taula, això no prospere.
Bueno, és una abstenció.
No, però tindria 5 i 5, ja té 10 vots en contra.
Bueno,
però no va a favor.
Encara podria tindre.
Clar.
Ah, bueno, ara mateix.
La Laura i la Glòria no s'han pronunciat.
No
us volia posar amb un...
No us volia posar
amb un... Amb res, ara. Vull dir, qui ho hagi de dir, que ho digui, qui no, no.
La licitació està oberta a tots els cultes. O sigui, potser no diem que no. És que, a veure...
Sí, però tots sabem quines són les necessitats de culte que hi ha a Lleida i quines comunitats.
Però això, ante la necessitat, perquè s'ha fet com a mida, que aquesta necessitat és el que diem, llavors seria que no, evidentment. Però...
Sí, nosaltres tenim reunió aquesta tarda per decidir el sentit de vot del ple, per tant no puc avançar, en comissions vam abstindre perquè donar temps de valorar-ho, però bueno, també abans una mica les consideracions que han fet, que hem d'acabar de decidir el sentit de vot, però vaja, que són...
Us pregunto,
em sembla molt adequada.
Us pregunto, jo que no hi entenc, Laura, si això és, al final sí que s'aprova, un cop està aprovat, es pot modificar o no? És a dir, per exemple, les condicions econòmiques, es podria arribar a modificar això un cop està aprovat?
S'hauria de tornar a passar pel ple.
Exacte. Jo, si no m'equivoco, tot això està sota normativa. Ara no recordo si és el 6% del valor. Vull dir que al final el que ha fet l'Ajuntament és regir-se per les normes urbanístiques que s'han d'aplicar. Vull dir, aquí no hi ha cap voluntat més enllà d'intentar fer les coses amb el màxim rigor i aportant solucions. Evidentment, no són temes que siguin molt senzills de resoldre, perquè és algo que arrosseguem de fa temps, i a més que qualsevol gran equipament doncs té darrere molts temes a tenir en compte, vull dir que això és, està clar. Sí que us puc dir que amb aquests 4 mesos de govern és un tema que hem tractat, que hem intentat ficar solució, que hem mediat, que hem buscat alternatives i que no és fàcil. Més enllà d'aquí, doncs, seguir fent el que hem de fer, negociar, parlar, oferir, estendre la mà a la comunitat musulmana o a la que vingui, amb les necessitats que sigui. Més enllà, jo crec que és positiu que establim aquests moments de diàleg i discussió, però hi ha moltes vegades que les normatives també ens collen en certa manera i aquí hem d'aplicar a vegades una part de dir, ostres, el marge que jo tinc per moure'm a dia d'avui és això. No sé si un dia es modifiqui el pla general i podem tindre un altre tipus de conversa, però a dia d'avui no és un tema fàcil. I aquí, Xavi, m'has dit, amb la meva mirada oberta, jo crec que no ve condicionat amb això. Vull dir, la meva mirada segueix sent oberta, vull dir, i segueix intentant aportar solucions. Està clar que com a ajuntament, i parlo en el nom de tots els regidors i uns incloc a vosaltres, sempre intentem donar resposta a tot, a vegades amb les dificultats que tenen i a vegades a algunes amb les facilitats que tenen, però jo crec que estem aquí i en el moment, jo crec que aquí ara faré un parlant de la ciutat, ens apel·larem a tots a que moltes vegades quan apareguin discussions fem-ho sempre des del torn positiu i intentant no acusar de faltes de sensibilitat o
que és realment...
No t'ho prenguis, no t'ho prenguis així perquè no...
El que passa que els discursos a mi... O sigui, moltes vegades penso que hem de ser clars i si canviem les etiquetes de les religions potser aquest debat, si parlessin d'una altra religió, no tindria.
Però és que en el moment que nosaltres ens basem en una normativa, no estem ficant una etiqueta de religió.
Jo crec que són les formes, Javi.
Jo crec que l'heu ficat més vosaltres que jo, perquè jo no he parlat en cap moment.
Hi ha molts condicions.
Hem parlat d'un gran equipament de culte, des de l'inici. No hem ficat res més. Evidentment que generen, i és una realitat, que generen doncs, certes tensions avui, que a lo millor d'aquí 20 anys no les generaran, o les generaran uns altres...
És que portem 20 anys amb
aquestes
tensions.
Exacte, i dels quals els 4 últims... Era un altre
govern,
i vau fer...
M'ha semblat detectar que hi ha 2 queixes, Xavi, aquí. Una que no... Més religiós, per entendre'ns, i l'altra amb les maneres, amb les que s'ha comunicat l'equip de govern amb la resta de...
És que jo crec, Ricard, que aquí hi ha un error de base, perquè jo crec, Xavi, que no es pot dir que polititzem. Crec que fins ara tots els grups municipals amb aquest tema són molt curosos, perquè podrien sortir cada dia tots a fer declaracions amb aquest tema, i per evitar precisament una politització incendiària, crec que tots són molt prudents. Ara, és evident que si això va al ple, se n'haurà de parlar al ple, està perquè clar, és l'espai. Però el tema és...
Comissions, jo,
evidentment.
Jo
fins
no
ara,
les d'urbanisme, no, que és el tema on...
Però ja, i fins ara jo no he vist ningú declaracions... Jo no he vist cap declaració en premsa de ningú en relació a aquest tema. La primera informació que tenim és que l'Ajuntament feu una proposta, que aquesta comunitat ha sotmès a votació i s'ha perdut. Doncs... I ara l'Ajuntament quin pla en té?
Sí que s'han fet presentacions, ahir mateix l'alcalde el van preguntar i va parlar sobre aquest tema, vull dir que sí que se n'han fet i a les comissions s'informa. No puc dir, perquè jo no hi soc en aquesta, si la informació va exactament en la línia que necessitem o que necessitem...
Però això que no va deixar de ser curiós que l'última comissió, de tot el llistat de les finques possibles que es podia habilitar una mesquita, es va obviar Torres Salses, que a través de Juanjo li vam recordar doncs, que aquesta era una ubicació possible.
Bueno, si més la no, vergonya, si més no, en el moment que s'havia oblidat...
Si més no...
Crec que ho va explicar. No, i insistiu al mateix tema, com sempre.
Jo crec que no hi ha cap tema. Intenció de mala informació.
Bueno, ja que és un tema que divendres veurem quin gir dona.
Sí. I mentrestant, on l'Ajuntament ens permeta pregar? Per això, el plan B, quin és?
Bueno, aquest és un altre tema. Xavi Blanco, Xavi Palau, Xavi Estrada, Rosa Jové, Glòria Rico i Laura Vergés, com sempre, un plaer. Gràcies
bon dia.
Per estar amb nosaltres. Bona
Moltes
setmana.
Gràcies. Adéu.
No, ja veieu que és un tema que és d'actualitat, que divendres haurà d'anar al ple, veurem què ens surt d'allí i depèn del que et surti, doncs n'haurem de tornar a parlar. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, demà 12:20 i tornem. Des d'on? Des d'allí.